Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comença aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Proximitat setmanal, la que tenim amb en Josep Víctor Gai. Aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats en aquesta setmana nadalenca, i com no podia ser d'altra manera, el convidat, és, gosaria dir que és un convidat de luxe, doncs, que ens acomiada l'any, però també ens desitjarà unes bones festes.
Efectivament, i a més ja és tradicional, ho hem fet sempre aquests darrers anys, de la forma que ho fem. No podem acabar aquesta temporada, aquest any, en millor companyia. Estem acompanyats del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo. Gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia.
Bon dia a vosaltres.
Bé, ja coneix el programa amb aquestes circumstàncies. Sap que és un programa que és el darrer programa de l'any, i per això agraïm sempre la companyia de tenir el programa el nostre bisbe. I és un moment també per fer valoracions, com per exemple la d'un any de vida a la diòcesi. Un any que no és ordinari, un any especial, un any al qual hem patit i seguim patint, doncs, els efectes de la pandèmia, i un any en el qual vostè, doncs, al llarg de les visites pastorals que ha dut a terme, doncs, ha conegut, suposem, moltíssimes inquietuds de feligresos. Imagino que això també, vostè li deu haver trobat alguna circumstància que potser l'ha colpit, no, senyor bisbe?
Bé, esclar, perquè, de fet, les visites pastorals les he realitzat, però amb un format una mica diferent del que tenia costum quan no hi havia la pandèmia. És a dir, durant un temps, excepte ara ja algun temps que hem pogut fer reunions, no molt poc, doncs no he pogut fer reunions tal com era costum, amb el Consell Pastoral, amb els catequistes, amb el Consell d'Economia, amb els voluntaris de Càritas. Amb alguns sí que m'he reunit, diguem-ne, he celebrat l'Eucaristia, he saludat a les persones, he celebrat alguns sacraments, però no he tingut, diguem-ne, les possibilitats de contacte com tenia abans. Però malgrat això, sí que he anat detectant, d'alguna manera, la problemàtica que ha suposat i suposa també encara la pandèmia, no? Per exemple, el temor que encara hi és del contagi, el temor, diguem-ne, de la malaltia d'algun familiar, el temor de que repeteixi la malaltia a l'hospital però sense tenir visites, el temor, és a dir, totes aquestes pors de realitats, d'experiències que s'han viscut, encara continua present. I a més, també tota la qüestió, diguem-ne, problemàtica, tota la problemàtica econòmica de moltes famílies.
Bé, el nostre bisbe té la norma, la bona norma del començament del curs, diguem, setembre-octubre, d'assenyalar unes prioritats pastorals. És a dir, durant aquest curs acadèmic, per dir-ho així, doncs, des de les parròquies, des dels moviments, s'hauria d'incidir, d'accentuar determinats aspectes de la pastoral. Què destacaria de les prioritats pastorals que ha marcat per aquest curs, que ja el tenim, doncs ja gairebé...
La primera, de sentit comú, diguem-ne, eclesial, és la participació diocesana en el sínode de bisbes, diguem-ne, aquesta fase diocesana, el sínode de bisbes previst per l'any 2023, que fa referència a un aprofundiment de la sinodalitat en l'Església. El títol és per una església sinodal, comunió, participació i missió. S'ha constituït una comissió diocesana, s'està portant a terme, diguem-ne, totes les iniciatives per donar a conèixer el treball diocesà del sínode. Hi ha grups que ja hi estan treballant. És a dir, aquesta seria, a invitació del Papa i de tota l'Església, la participació en la fase diocesana del sínode de bisbes, que ens sembla molt important. No només per l'aportació que puguem fer al secretariat del sínode, sinó també perquè d'alguna manera marca el futur de caminar junts, això vol dir sinodalitat, a la nostra església de Girona. És a dir, el que els grups aportin, primer també és una aportació, uns suggeriments, un camí a fer per la nostra bisbat de Girona. Aquest seria, diguem-ne, la primera prioritat d'aquest curs, no? Després també, continuació de la predicació, del primer anunci, de la formació, amb el problema que tenim. És un problema que la poca valoració que es fa a les famílies de la catequesi, no? Hi ha una manca d'inscripció a la catequesi d'infants, no? I aquí hem de mirar de convertir aquesta tendència, no? Després també l'acolliment a les persones, l'acompanyament, el servei, no? La celebració de l'Eucaristia, la pregària, el servei a les persones, especialment els més necessitats, no? I la vinculació entre les parròquies, l'ajuda entre les parròquies i les associacions d'apostolat. Aquest seria d'alguna manera, o aquestes serien d'alguna manera les prioritats que vaig marcant o que hem marcat per aquest curs.
El vam escoltar no fa molt en el programa de la cadena COPE, de COPE Girona, el programa El Mirall, i en aquest programa vostè proposava a les persones casades, proposava valorar l'amor que els ha unit i considerar que el marit o la dona són un do, un regal meravellós. Ens va impressionar aquest comentari i pensem que certament és un comentari oportú en el moment que vivim i en el món en què vivim. Em pot comentar alguna cosa al respecte d'això, senyor bisbe?
Sí, mira, és a dir, a veure, hi ha una realitat, suposo la condició humana, no?, que al principi de la relació penso que sí que es valora cada persona com un do, com un regal, no? Passa després que la rutina, el ritme de vida, les responsabilitats, d'alguna manera va afeblint aquesta experiència que l'altre és un do. I arriba un moment en la malaltia, arriba un moment en situacions més dramàtiques, arriba un moment fins i tot en l'experiència de la mort, no? Que es valora i es valora de moment, d'una manera renovada, el que ha estat aquella persona, el do. I jo penso que cal fer, no un esforç, sinó de valorar en la vida ordinària el regal que és una persona, tant en el matrimoni, però també ho afegiria, a més, diguem-ne, a la família en general, ho afegiria entre els amics, ho afegiria entre tantes persones que ens ajuden a viure cada dia. És a dir, a vegades ens adonem, quan ja no les tenim, del regal que ha significat aquella persona, no? Doncs, escolta'm, aprenguem a valorar el do, el regal que és una persona que es creu en la nostra vida. A mi em sembla que això forma part del manament de Jesús. Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat. Estima els altres com a tu mateix. D'alguna manera, és aquesta presència de Déu en la persona que ens acompanya o les persones que ens acompanyen a la vida.
Bé, gràcies per aquesta orientació. Abans recordem quan es feien els cursets, aquells cursets d'orientació matrimonial. Jo crec que l'orientació dels nostres preveres, en aquest cas millor encara del nostre bisbe, ens ajudarà tots plegats. Falten pocs dies, i de fet ja ha començat, la visita en límina que cada 5 anys els bisbes de cada estat, de cada territori, i fan el Papa. Ja han començat, un primer grup de bisbes de l'estat espanyol ja ha fet aquesta visita, i les províncies eclesiàstiques de la nostra, la Tarraconense i també la de Barcelona, serà doncs en encetar el mes de gener. Com enfoca des del nostre bisbat aquesta visita al Límina, aquesta oportunitat doncs de parlar directament amb el Papa Francesc?
Bé, primer hi ha hagut un treball previ que ens demanen des de Roma. El treball previ ha estat un informe exhaustiu del nostre bisbat, des dels quilòmetres quadrats, els habitants, les poblacions principals, els arxiprestats, els preveres, les associacions que hi ha, etc, etc. Una valoració també, bueno, els sagraments, una valoració també de les delegacions, una valoració meva de com està el bisbat. És a dir, tot aquest quadern, aquesta valoració, aquest treball ja s'ha enviat a Roma. S'ha enviat perquè es pugui repartir amb el que s'anomenen els dicasteris, que diríem les comissions de Roma. No? Aleshores, quan anem a Roma i anem a cada dicasteri, anem a cada aquesta comissió, ells ja han llegit, d'alguna manera, ja s'han enterat. No? Llavors, les seves aportacions i les preguntes van relacionades amb aquests resums que els hi hem fet. Aquesta és una qüestió. Després hi ha l'audiència amb el papa, que no és personal, és a dir, hi ha una salutació personal de cadascú, d'on som, però sobretot hi ha després una reunió col·lectiva, una audiència col·lectiva en què cadascú pot presentar al papa preguntes, qüestions, i el papa també ens en pot presentar, i per tant hi ha un diàleg, diguem-ne, no?, de bastant de temps amb el papa, no? Per tant, diguem-ne, per què serveix la visita al límina? En definitiva, es diu la visita al límina, que vol dir la visita a les tombes dels primers apòstols, no? Això vol dir, en definitiva, la comunió que es manifesta amb aquesta visita entre el bisbe de Roma i els altres bisbes de l'Església Catòlica, no? Per tant, es manifesta també, d'una manera sempre hi és, amb aquesta visita material. Cal recordar, per exemple, el segle IV, Sant Pau, a la Carta als Gàlates, recorda les seves dues anades a Jerusalem, la primera per conèixer Pere, la segona per sotmetre els apòstols presidits per Pere, no? L'Evangeli que ell anunciava, no? Bé, és a dir, hi ha en el Nou Testament, diguem-ne, hi ha aquesta comunió i aquesta manifestació, diguem-ne, de comunió amb el papa, no amb el bisbe de Roma, no? Per exemple, i per acabar, i per manifestar, el que és l'actual papa Francesc, quan era cardenal i va fer la visita al límina amb el papa Benet, deia: gràcies per rebre'ns, per escoltar les inquietuds, problemes, per compartir els nostres projectes pastorals i, sobretot, gràcies per confirmar-nos en la fe i en la missió pastoral. Desitgem trobar en aquesta visita els ànims perquè les nostres esglésies particulars siguin casa i escola de comunió. Per tant, aquesta és la finalitat d'aquesta visita al límina.
El tapís de la creació és la gran estrella del Museu de la Catedral. Creu que és prou conegut, una obra única en el món on s'explica l'origen de la creació? Creu que és un bon producte o element, per dir-ho millor, evangelitzador, conèixer justament aquesta obra?
Sí, si s'entén i s'explica bé. És a dir, independentment del temps que va ser brodat, etc. És a dir, què volien expressar els que van demanar i els que van brodar el tapís de la creació? És a dir, quina catequesi, diguem-ho així, quina visió de la fe cristiana, del nostre Déu, del món, de la redenció, i la, diguem-ne, la unitat de, o la importància de la redenció de Crist Salvador amb la vida de la gent d'aquell temps. Per això hi ha els mesos, per això hi ha les feines, també hi ha la història de l'Església, és a dir, hi ha la creació. Per tant, diguem-ne, certament és una catequesi molt important, però una catequesi que té en compte la vida de les persones d'aquell moment, manifestada, diguem-ne, en, sobretot, els mesos del treball, amb el símbol del treball de cada mes, manifestada també en una història que encara no es veu bé, de Santa Helena, etc. No? Per tant, jo penso que és una gran catequesi, diguem-ne, per mostrar en qui creiem, què creiem i per què creiem i la importància que té en la vida.
Bé, aquests dies, a l'entorn del Nadal, que ja truca a la porta, ja en, es posen encara més de manifest les diferències les econòmiques que hi ha entre les famílies en la societat, i repetidament el nostre bisbe sempre li agrada manifestar que Càritas, que tant ajuda a tanta gent, és la cara amable de l'Església. Creu que més enllà de l'àmbit purament catòlic, per dir-ho així, es valora com es mereix aquest gran esforç i moltes vegades discret que fa Càritas?
Jo crec que sí, quan es coneix, diguem-ne, no? És a dir, es valora l'esforç de Càritas, jo penso que sí, i es té en compte, però hi ha a vegades un problema que no vinculen Càritas amb l'Església. És a dir, Càritas moltes vegades la tenen o es presenta, més que es presenta, doncs sembla com una entitat independent, una ONG independent de l'Església. En canvi, Càritas és l'Església que així com celebra, que així com predica, que així com serveix d'una manera molt especial els més marginats i necessitats per mitjà de Càritas. Per tant, és una de les missions importantíssimes, essencials de l'Església, no? I a vegades la percepció que estés molt bé Càritas, però no s'acaba de veure, o potser no som capaços d'encara d'ajudar a veure aquell lligam profund que té Càritas i el que fa Càritas amb l'Església, que vol dir amb la missió de les parròquies, amb la missió de la diòcesi, amb la missió de l'Església.
Bé, vostè ja ha presentat la seva jubilació a la Santa Seu amb motiu d'haver fet 75 anys.
Sí.
S'espera, per tant, que tard o d'hora sigui nomenat un nou bisbe per la nostra diòcesi. A la passada festa de Sant Francesc de Sales, a la recepció que va fer vostè amb els treballadors de les oficines del bisbat, ens han comentat de que, en un moment distès, i vostè com a bon aficionat al futbol, va fer doncs, el símil aquell de que està ara mateix en temps de pròrroga, però que encara pot fer algun gol. L'ha marcat ja aquest gol, senyor bisbe?
És que cada dia, bé, de vegades no marques gaires, però cada dia hi ha jugades, diguem, és a dir, cada dia has de continuar, diguem-ne, també servint a l'Església, servint a les parròquies, a les associacions, no? És a dir, jo vaig dir, perquè en una visita una persona amb un cert total d'humor, em va dir, així vostè està de pròrroga. Jo vaig dir, sí, estic de pròrroga, però com que últimament veiem que les pròrrogues, els equips, acostumen a fer gols, diguem-ne, vaig dir, sí, però encara puc fer algun gol. En el sentit, diguem-ne, que puc continuar jugant, que vol dir servint, a l'Església i intentant doncs, exercir el meu servei fins al dia que el nou bisbe pugui prendre possessió. I després, doncs, quedar al seu servei.
Bé, un dels temes recurrents, o podríem dir que lamentablement recurrent, és que la manca de vocacions al ministeri. Una de les alternatives seria doncs, potenciar, com ja s'ha fet en el nostre bisbat i en l'etapa doncs, del nostre bisbe Francesc, el diaconat permanent. Creu que hauríem d'anar cap aquí, cap a aquesta seria una de les alternatives davant d'aquesta realitat de les vocacions al ministeri?
No. El diaconat permanent no és una alternativa, és una realitat a l'Església molt necessària, però necessitem vocacions al presbiterat, no? És a dir, necessitem vocacions al presbiterat, necessitem vocacions al diaconat permanent. No com a alternativa, perquè no? Perquè cadascú té la seva missió i la seva missió és important a l'Església, no? Per tant, hem de mirar de com la vocació que avui es presenta d'una manera a vegades inesperada, no només amb joves o amb jovenets, sinó també amb persones més adultes, que cal veure com s'encaminen cap al presbiterat, o com l'ajudem a encaminar-se, a discernir. Per tant, jo penso que ja anirà l'esperit cridant persones, no? Però on estava nosaltres, estar atents. I també és veritat que mediàticament la valoració sobre el prevere, diguem-ne, ha disminuït molt la societat, no? En relació amb el poder ja està bé, perquè el poder, diguem-ne, humà, no, no. Jo em refereixo amb la valoració que ha de tenir el prevere com acompanyant de les persones, com aquell que ofereix Jesucrist, aquell que acompanya en totes les situacions, no? No, diguem-ho, no està de moda, no? Ser capellà no està de moda. Aleshores, fixeu-vos una cosa que és curiosa. Quantes sèries de televisió, per exemple, han fet sobre els metges, han fet sobre els jutges, han fet sobre policies, han fet sobre, què us diré jo, altres feines importants, professionals de l'aviació. És a dir, en canvi, excepte allò a Mallorca, que fa temps que em sembla que n'hi va haver una, doncs, en quant als preveres, com una sèrie amable, no per criticar, doncs, de l'emissió del rol popular que s'entengui del prevere, no s'ha fet, no? Per tant, hi ha una visió molt estereotipada, i amb els problemes que hi ha hagut darrerament a l'Església, esclar, això encara ha posat un interrogant per moltes persones, diguem-ne, amb els preveres. I això no hi ha dret, perquè la majoria de preveres realment són fidels a la seva vocació, són fidels als seus compromisos, no? Però bé, una cosa és la realitat i l'altra cosa és la percepció. Fixa't, ja per acabar, una cosa. Quan vaig als enterraments de capellans o es posen malalts, la gent acostuma a veure totes les qualitats, tan bo que era, tan bé que ens va fer, però això en vida no es diu mai. I en meva volta no es diu mai en la vida. Normalment quan no hi són, quan han de canviar, quan els haig de traslladar a una altra parròquia, o malament o malauradament quan moren. Aleshores sí. Aleshores hi ha una valoració magnífica d'aquell home, d'aquell prevere, no? Home, també seria bo que es fes abans en la vida.
Estem en els darrers minuts de programa. Tenim uns 2 minuts i mig per cloure i és el moment per demanar-li doncs, un missatge per aquest Nadal i també els desitjos per al proper any 22, que el tenim aquí ben a prop.
Sí, mira, pel proper Nadal jo, amb l'escrit que faig al full, dic que sigui un Nadal amb Jesús. Està bé els signes materials que ens ajuden, és a dir, tota la relació familiar, els sentiments, tot plegat, ajuda, no? Però, esclar, si no hi ha Jesús, quin sentit té el Nadal? Què celebrem aleshores, no? Clar, si hi ha Jesús, celebrem certament una gran esperança, celebrem que la humanitat té solució, celebrem que jo em puc sentir acompanyat i estimat per ell. És a dir, aleshores sí que té sentit la celebració. Però un Nadal sense Jesús, en definitiva, em temo que llavors encara pot deixar més buidor en el cor de les persones. Aquest seria el missatge per Nadal, no? I també el missatge del cant dels àngels, no? És a dir, pau entre els homes, pau a la terra, els homes que Déu estima, no? Certament Déu estima, no? Ara bé, deixa'm posar un interrogant, no ens estimem. És a dir, fixa't, jo només al sermó de Sant Narcís vaig dir una cosa que m'està preocupant i està preocupant molt, que és que vaig veient a nivell, diguem-ne, mediàtic, no?, a nivell polític, no?, i diverses ideologies, que els adversaris, diguem-ho així, no?, els que pensen diferent, els que són considerats enemics, i això no pot ser. És impossible, llavors, la convivència, és impossible la pau. És a dir, per Nadal també hauríem de reflexionar sobre les nostres relacions amb els altres, sobre la nostra actitud amb els que no pensen igual, amb els que són diferents. Jo penso que també el missatge de Nadal, el deixament de Jesús, que ens porta aquesta pau, que és un de seu, ens ha de fer pensar en aquesta situació.
Doncs quedem agraïts, senyor bisbe, per la companyia i pel missatge, per aquest darrer programa que fem, les converses gironines, en aquest Nadal, en aquest 2021. El proper ja serà passat festes en el nou any. Senyor bisbe, molta sort, gràcies, salut,
gràcies.
I fins aviat.
Una salutació a tots els oients i a vosaltres. Gràcies, adéu-siau.
Moltes gràcies.
Víctor, també nosaltres ens veurem el proper any, si Déu vol.
Això mateix.
Serà dintre d'uns dies. Bones festes també per tu i pels teus i per tota la gent que ens escolta, evidentment. Recordin que és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.